tu, Ramon, bon dia.
Bon dia, Guillem.
Com estàs?
Molt bé, i tu?
A punt per parlar d'art.
Clar que sí.
Perquè cada dissabte a aquesta hora vinculem una notícia d'actualitat amb tres obres d'art, i aquesta setmana ens hem fixat en el Festival Internacional de Pallasses, que se celebra al Circric des de dijous i fins demà. I per això parlarem del riure i del somriure a l'art.
Exacte.
Hem de riure més en general a la vida?
En general hem de riure molt més. I ens hem de prendre tot amb més humor i sobretot ens hem de prendre nosaltres mateixos amb més humor.
Jo crec que per això, en la història de l'art, en veient les pintures, hi veig poc riure, hi veig més aviat patiment.
Sí, hi ha més patiment que riure.
És així, eh?
És veritat. Però veurem alguns exemples, jo crec que són potser excepcions d'aquesta regla normal, que a vegades la pintura o l'art en general és molt sublim, i de molta solemnitat, quan tractes un tema doncs, històric o algun retrat àulic, doncs, que rigui el personatge no s'escau. Però, en canvi, veurem alguns exemplars que canvien aquesta mirada.
Avui ens portes tres obres d'art on els personatges es pixen de riure. I comencem per un retrat on, evidentment, hi veiem, en aquest cas és un home rient, un home una mica estrany.
Exacte.
Ens situem a l'època medieval.
Mira, Guillem, abans de començar per aquí et voldria fer una petita introducció.
Endavant.
És a dir, és molt important que tinguem en compte la diferència que hi ha entre el somriure i el riure.
Sí.
El somriure és un subgènere del riure, diguéssim que és com el fre o com el germen del que és el riure. I a la seva, el mateix origen que té etimològic, bé, subriure, és a dir, que és un gènere petit del riure. Clar, si parlem de somriures, que no és el tema, tenim l'obra més coneguda...
Que ja sé per on vas.
De la història.
La Gioconda.
Ah, exacte. La Mona Lisa és el somriure més emblemàtic i més icònic de la història de l'art. El somriure pensa que sempre és empàtic, mentre que el riure és simpàtic.
Això és... Sí.
I llavors, crec que és interessant centrar-nos avui en el riure. Per tant, aquesta primera imatge, que és d'un autor anònim, ens explica aquesta bellesa del riure en el context del bufó. El bufó, tots sabem, era aquests personatges que comencen a l'edat mitja que estaven encarregats de fer riure la cort en festivitats clàssiques i que venen del món també dionisíac, del món dels carnestoltes, etc. Això encara avui existeix. Però exactament aquesta figura ve d'un també subgènere dins dels bufons, que és la comèdia de l'arte. La comèdia de l'arte eren aquests personatges que anaven vestits amb barrets de tres puntes, amb cascabells, i que portaven també algun cetre, i que feien doncs, riure als cortesans de l'època. Recordem que és una de les cartes del tarot.
És veritat.
I, a més, el més famós de tots era Triboulet, que era un comediant de la comèdia de l'arte francès que va inspirar el Rigoletto de Verdi.
En aquest quadre, que ara em parlaves que era anònim,
sí,
i veiem aquest bufó, a mi m'agrada... És un quadre d'uns tons vermellosos, groguencs, amb un fons negre, totalment negre. M'agrada molt la postura del bufó, que té una mà posada sobre la cara, sobre un ull, un dels dits li destapa l'ull, el veiem així, aquest somriure. Jo encara no sé si és un somriure o un riure, això.
És un somriure que acabaran riure.
Sí, que acabaran riure.
D'estar a punt de riure.
Però et mires aquest quadre,
sí,
i rius.
Exacte, perquè té un punt molt còmic i perquè, a més, aquest personatge, fixa't que juga molt amb una de les característiques del bufó. El bufó també és un subgènere del pallasso i té un punt sempre de mim. I aquest joc de la mà és molt del que fan els mims.
Sí, sí, sí.
I a més porta unes ulleres agafades a la posició, a la part central, diguéssim, del seu pit. I està també és tot aquest gènere grotesc, de molt propi, es produeix molt a Itàlia, a la Llombardia, i és un gènere que després influirà a altres pintors importantíssims del naturalisme, com Caravaggio i com altres.
En sabem l'època d'aquesta pintura?
Mira, l'època sí, és una pintura que està a finals del segle XVI, a principis del segle XVII, i malauradament no sabem qui la va pintar.
I on es conserva, ho sabem? Això sí,
no? Està a la Pinacoteca de Brera, a Itàlia, a Milà.
Molt bé, doncs va, en motiu del Festival Internacional de Pallasses, abans ho dèiem, que se celebra aquests dies, amb l'Artur Ramon estem parlant del riure i el somriure a la pintura. I'm picking up good vibrations. seguim amb un altre retrat d'un home rient. En aquest cas és un riure ja més... ja portat al límit, eh? És un home que fins i tot, jo he dit, porta una ampolla de vi a la mà, per tant, crec que és un riure d'anar begut.
És un riure que està molt connectat amb el vi, que amb aquestes escenes... aquest és un quadre de Giuseppe de Rivera o José Rivera, que li deien Il Españoletto, perquè va arribar molt aviat a Itàlia, a més era molt petit d'estatura, per això li deien l'Españoletto. És un pintor, diguéssim, més italià que espanyol, tot i que va néixer a Xàtiva, i va fer una sèrie el 1637 dels cinc sentits, i un dels sentits era el sentit, doncs, del gust, i llavors aquest bevedor pertany en aquests sentits, i està aquest personatge que podria ser un camperol napolità, que tret dels carrers de Nàpols, que a més expressa aquesta joia del viure del Mediterrani, i està aquí amb aquesta ampolla rient, amb un riure una mica boví, una mica com d'animal salvatge, saps? És un riure poc intel·ligent, és allò que va explicar el Jean Genet de l'últim Rembrandt, un dels últims retrats de Rembrandt. Ell es caracteritza com a filòsof, però està també amb aquest riure que Genet deia que era un riure boví, era un riure de molt salvatge, molt animal. Doncs aquest Rivera m'ho recorda. A mi aquests riures d'estultícia no m'agraden. A mi m'agrada el riure intel·ligent. El riure...
Aquest és un riure sobrepassat.
Sí, és un riure, diguéssim, que de poca finor, és un riure molt, molt, molt vulgar, és aquests riures, a més, que fan aquests sorolls.
I et pots imaginar l'olor que fa i tot, o la pudor que fa aquest riure.
I encara hi ha gent que riu així, no?, i t'ofèn una mica, no?, aquest riure que pràcticament llavors ja no pots parlar perquè és estrident. I això passa, no passa tot arreu del món, eh? No és una característica pròpia. El soroll sí que és unes característiques pròpies.
Que aquí riem fent molt soroll.
Aquí tot es fa molt soroll.
I a Itàlia soroll. També.
Això es fa molt soroll.
I a Grècia.
Això saps quan te n'adones d'això? Quan vas a un aeroport del nord, tu que has viatjat, i arribes a un aeroport de Múnic o de qualsevol país del nord,
no
hi ha un
res.
Silenci sepulcral. Potser a vegades exagerat també, però aquí moltes vegades, fixa't que als restaurants molts cops no pots ni parlar.
Posa'm música i no la sents.
No, és que no es pot parlar perquè el nivell de... Però és que això no només passa als restaurants, passa als museus, passa a les exposicions, és a dir, el nivell de soroll ambiental és increïble. I al riure també a vegades hi ha personatges o persones, vaja, que riuen d'aquesta manera, com aquest quadre Rivera.
Fa poques setmanes comentàvem una altra obra seva, de José Rivera, en aquest cas era El martiri de Sant Bartomeu, que es pot veure a l'Almanac. Totes tenen, jo ho veia, totes tenen aquests tons tan foscos, els quadres de Rivera? Fons
Mira,
negres, aquestes ombres,
precisament,
aquests contrastos...
Ara que has dit això, el dia 13 de desembre, que falten encara uns dies, però predico. Faig una petita conferència.
Prediques.
Sobre aquest quadre.
Sobre
el martiri de Sant Bartomeu, el Manac, que és mitja hora davant del quadre. O sigui que els oients que vulguin apuntant-se podran sentir aquesta intervenció. Els quadres de Rivera són molt foscos perquè és el gran seguidor de Caravaggio. És el llenguatge del clarobscur, és el llenguatge d'aquesta tenebritat tan pròpia de l'època. I és un magnífic pintor, és un dels si em diguessis, dels 10 dels top 10 de la història de l'art del segle XVII com a pintor, Rivera hi seria.
I el veurem sobretot a Itàlia, suposo, Rivera.
I Rivera arriba amb 14 o 15 anys a Itàlia i fa tota la seva carrera a Itàlia. És a dir, és un pintor que tot i que és d'origen espanyol, és italià. I se'l considera, dins de la història de l'art, és més italià que espanyol.
Doncs va, Artur, ens queda una última obra per comentar avui. Repassant personatges de la pintura que riuen o somriuen, anem cap a la tercera. No, you don't have to wear your best fake smile. Don't have to stand there and burn inside. Oh, 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 if you don't like it. Crec que hem fet una progressió de riures a somriures. Sí. El primer era allò com contingut, el segon ja
Exacte.
Era bastant espectacular. I aquest últim crec que és un riure que fa por i tot.
És un riure ja satíric.
Malèvol.
Sí, malèvol, sí. És un riure que fa por. És un riure, és un quadre d'un pintor que es diu Johannes Morelse, que és característic d'una escola molt pròpia, que és l'escola caravagista d'Utrecht, és a dir, una sèrie de pintors holandesos que al segle XVII majoritàriament tots viatgen a Roma, coneixen el llenguatge, la gramàtica de Caravaggio i llavors ho porten al seu país, ho importen i fan aquest caravaggisme. I hi ha pintors molt coneguts, com Terbruen, Der Bocht, molts que estan en aquesta línia. Però aquest no és dels més importants. A més, és un pintor que va viure molt... Va morir amb 34 anys. El seu pare era un gran retratista, es deien igual, Johannes Morelse, i el 1627 se'n va a Roma, li donen l'ordre papal i llavors comença a fer tots aquests retrats. Aquest, que sembla un home que està rient, però fixa't que està assenyalant i té al costat un globus terraqui. Aquesta imatge és la de Demòcrit. És una imatge del filòsof i del geògraf, d'aquest importantíssim filòsof presocràtic, que és el que va descobrir l'àtom, la matèria, però també va descobrir que l'ésser humà, en el fons, és un món en miniatura, ple de partícules, de matèries i d'àtoms. I llavors fixa't que Demòcrit sempre se'l representa rient. Hi ha quadres, per exemple, el famós de Rouen, de Velázquez, o hi ha un de Rivera, que està al Prado. Sempre Demòcrit se'l representa rient.
I per què?
Jo crec perquè està connectat als estudis dels estats de l'ànima i segurament els pintors, mostrant-lo rient, subratllaven aquest caràcter d'estudi, d'introspecció de l'ànima. Pensa que Demòcrit va dir frases increïbles. Te'n puc dir tres? Tenim temps?
Tenim temps.
Mira, tres que avui estan escrites a l'època romana i avui les podem aplicar. Diu, per qui no té amics, no val la pena viure. Estem d'acord, no?
Sí.
Segon, ningú no estima qui no estima ningú.
Que bo.
I tercera, l'amor és just quan aspira a la bellesa.
Ens les apuntem tots tres, totes tres ens les fem nostres.
Quina vigència. Això és el que tenen els clàssics, que és que són eterns. El que expliquen fa tants i tants anys, més de 2.000 anys, doncs avui ho podem aplicar a la nostra realitat, a les nostres vides.
Sí, el que no acabo d'entendre és per què Johannes Morelse el pintava rient, com deies, com l'han pintat d'altres autors, sí. Però aquest riure tan esperpèntic, fins i tot.
Sí, és molt exagerat, però això també connecta amb la pintura de la seva època. És a dir, la pintura holandesa té un punt d'escenes de gènere en el que estan tots disfrutant, rient, i que és molt exagerat. I en el fons, jo aquí em passo pràcticament un mes cada any a Holanda, els holandesos tenen aquesta manera de fer i a vegades de riure que és molt histriònica, molt com aquest, que riuen d'una forma a vegades que et sorprèn.
Això que semblen a vegades una mica continguts.
Sí, però després, quan es deixen anar, i es deixen anar doncs, després de sopars llargs on han begut, etc. Que a més els sopars allà i tot és llarguíssim, perquè els agrada disfrutar d'aquests plaers de la vida, doncs després riuen desaforadament. I per tant,
això amb el caràcter holandès, que ja els hi ve de lluny.
Sí. Sí, sí, jo estic segur que aquestes coses van quedant i aquest personatge, el Johannes Morelse, el va veure. El va veure riure així. I, per tant, el va retratar d'aquesta forma i llavors li va posar el globus terraqui per convertir-lo en Demòcrit. Però és un personatge del carrer, que aquesta és una de les coses boniques del naturalisme, que és agafar un personatge que surt d'un camperol holandès i convertir-lo en un filòsof presocràtic.
Tot i que no ens l'hagis portat, abans parlaves de la Gioconda,
sí.
Amb aquest somriure tan finet, tu has aconseguit saber què s'hi amaga allà darrere?
És un quadre tan enigmàtic, però jo crec que allà darrere... Clar, Leonardo és un món tan complicat que ara tothom el vol... Inclús hi ha un presentador de televisió que ha perpetrat una cosa sobre aquest de passapalabra, el Christian Galvez.
Sí.
Ha escrit una cosa sobre Leonardo. Tothom vol... El biògraf de Steve Jobs ha fet un llibre sobre Leonardo. Leonardo és tot ell, és un món insondable. Vés a saber aquesta Gioconda que hi amagava. El que sí que és veritat és que si no estigués somrient, el quadre tindria molt menys interès. És a dir... El somriure és enigmàtic. El somriure el fa sensual, el fa inclús eròtic. És un quadre que té aquest punt de... Que pràcticament tota la clau del quadre és aquest somriure.
I ens hi quedaríem hores allà davant.
Sí, 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 però diré que hi ha altres quadres.
Mira que és petit, eh?
Sí, però hi ha altres quadres de Leonardo que m'agraden més, eh?
quin, per exemple?
Doncs m'agrada molt més, per exemple, la Dama de l'Armiño, m'agrada molt més... És a dir, la Gioconda s'ha convertit en un referent, però potser no és el quadre. Si hagués de triar un Leonardo, no triaria aquest.
Doncs, Artur, ara sí que se'ns ha acabat el temps.
Bueno, doncs demà continuem,
doncs,
no?
Doncs vinga, va, ara anem a esmorzar nosaltres. Gràcies, Artur.